ja són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Comencem el dia amb bons hàbits, uns bons hàbits que a vegades passen per allunyar-nos a nivell nutricional d'aquest fast food. És a dir, com que ens falta temps, doncs escolta'm, mengem ràpid i sense mirar massa la qualitat. Però cadascun té una cosa per fast food. En volem parlar amb l'Anabel Fernández, que ella és directora de nutrició de Coa Center. Anabel, bon dia.
Bon dia, Noemí.
És veritat que si tu dius fast food, així d'entrada et sona a menjar de baixa qualitat.
Sí.
Fem
sí,
aquesta
sí.
associació d'idees.
Clar, però aquí moltes vegades hi ha dos versions, perquè jo a la consulta em trobo dues persones, dos tipus de persones o no, o la mateixa persona en dos tipus de situacions, ¿vale? Que seria la persona que té pressa i diu, vull algo ràpid, llavors vol aquest fast food no perquè li vingui de gust al fast food, sinó que arriba a casa, estic cansat i vull algo ràpid avui perquè no tinc temps, no tinc ganes. Això és una opció que llavors podem buscar alternatives. I l'altra opció seria la de, em vull menjar una hamburguesa,
m'agrada.
Una pizza, i em ve de gust això, ¿vale? Llavors, per la primera opció.
A veure, la que no tenim temps.
Ah, no tenim temps. Llavors, jo, de fet, entreguem sempre un document a la consulta, que és molt típic, perquè molta gent té poc temps a dia d'avui, m'incloc entre ells. Llavors, quan tens poc temps, has de tirar de coses que siguin ràpides. Jo a la gent li dic que sempre hem de tenir a casa aquests aliments per sobreviure, no?, que jo li dic, o aquests aliments de fast food ràpid i saludable, que serien verdures congelades, llegum en pot, o verdures en pot, serien també les conserves, de peix, també, per exemple, pot ser aquests arrossos integrals a un minuto y listo, podríem trobar també el, jo que sé, pop que ja està cuit, aquest que venen per retallar. Hi ha moltíssimes opcions, les típiques gambetes congelades, el peix congelat, tot això pot ser que un dia arribis tard a casa, que no tinguis moltes ganes, i jo que sé, t'obres una bossa d'amanida o fiques aquest el bròcoli al micro en un minut o dos minuts i ja el tens fet, i tu barreges una miqueta de tonyina o el que sigui, i ja tens un sopar que és complet i saludable, vale? Mm-hmm. Això seria primera opció, no tinc temps. Clar, si et ve de gust una pizza, amb això...
Amb això no ho podem fer, perquè...
Em dius, mira...
Sí, és que hi ha moments que dius, és que no, avui la necessito gairebé,
clar,
necessito aquest petit luxe.
Dius, mira, Anabel, a mi que el bròcoli i el micro, com que no, no?
Em tiro a la pizza.
Exacte.
Va, doncs, Anabel, a veure quins proposes amb aquesta pizza.
Clar, llavors hi ha gent que ja comença a fer coses com faig una massa de bròcoli amb la pizza i començo, o massa de coliflor o de pollastre, que s'han posat de moda, no?, perquè així la pizza no és tan dolenta... A veure, jo
és que
et diré, sincerament. O sigui, aquestes opcions a mi em sembla molt bé, jo ho he utilitzat amb gent que no m'agrada el bròcoli, llavors li dic, bueno, doncs anem a fer aquesta massa perquè introdueixis el bròcoli, i llavors li vas com traient la por perquè, clar, amb el tomàquet, el formatge i tot això, doncs el bròcoli de massa està bé, i llavors amb aquí comencem. Però si vols menjar una pizza, la massa de bròcoli, com que no. Llavors, si és una cosa que menges molt, molt puntualment, que un dia et ve de gust una pizza... A mi a vegades em pregunten, quina és la millor pizza que em puc prendre? Doncs mira, la que més t'agradi, perquè si és una cosa puntual, no et mengis la de verdures, si et ve de gust la quatre formatges, doncs menges la quatre formatges, i llavors et treus el gust, perquè si no menjaràs la de verdures i no et trauràs el gust.
Clar, no hauràs satisfet aquella
aquell
necessitat.
Gust, clar, aquell... perquè al final la sacietat, hi ha sacietat d'estómac i sacietat de cap. La sacietat d'estómac és la de m'he omplert, i la sacietat de cap és m'ha donat plaer.
Clar.
Llavors, clar, hem de jugar amb això una miqueta, no? Llavors, t'agrada aquesta? Aquesta. Si és una cosa que ja fes una miqueta més habitualment, de dir, bueno, pues cada divendres fem pizza a casa, pues bueno, pues potser aquí sí que podríem tirar de masses, que la pots fer tu, la pots comprar, i llavors ja comencem a escollir pues aliments de més qualitat, perquè moltes vegades les que són comprades pues no porten ni el millor formatge, ni el millor oli, ni les millors productes. Llavors, si tu la fas a casa, a part de que a nivell familiar és una activitat divertida, no? Pues és una cosa que potser podem escollir una miqueta més la qualitat dels ingredients.
Et dona més garanties de que els ingredients seran bons.
Exacte. Llavors, aquí seria el que diríem. Tens pressa? Tens opcions saludables. Vols una pizza? Menja't una pizza, sisplau. No?
Clar,
i si la menges una miqueta més habitualment, que sigui una miqueta de més qualitat. I ja està. Al final
exacte.
No és tan complicat,
no
això.
No és tan complicat. I a més, hem de ser molt conscients de que si allò sabem que no ens convé gaire, home, doncs fem-ho poques vegades.
Exacte.
Però això sí, si ho fem sense remordiments, perquè si no pot arribar a ser contraproduent.
Sí,
és a dir, una cosa molt de remordiment, quasi, quasi, que se't fa més tentadora encara, no?
Sí, et fa més tentadora. Quan més prohibit està una cosa, en tots els àmbits, més ens agrada.
Sí,
saps?
Sí.
Llavors, al final, no et prohibeixis coses, perquè si no et vindrà més de gust, i després, quan ho fas amb culpa, moltes vegades menges amb més estrès o amb més...
ansietat.
És com vols, sí, ansietat, vols que passi ràpid. Llavors, potser menges una pizza sencera o una pizza i mitja, i si ho estàs gaudint, estàs disfrutant, t'ho estàs ficant a la boca i mirant com sap, doncs potser mitja pizza ja tenies prou. Mira, o sigui, al final és donar-li el plaer a l'aliment quan te l'estàs menjant, i després ja està, doncs seguim amb la nostra alimentació normal, sense cap problema.
Sí, senyor, doncs mira, dit així, Anabel, quasi que em sembla tot més fàcil.
Pues re, avui una pizza per tothom.
Exacte, avui una pizza per tothom i sense remordiments. Anabel, com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu, Noemi.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Parem una mica, ens volem prendre la vida amb filosofia, ho fem de la mà de la Montse Crespin, ella és professora de la Universitat de Barcelona en filosofia. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemi.
I avui, escolta'm, és superoportú parlar d'aquest tema perquè justament ahir celebràvem el 8 de març i tu has estat participant d'una sèrie d'activitats que han fet a Madrid parlant, en aquest cas concret, del ecofeminisme.
De l'ecofeminisme i de l'ecofeminisme particularment en l'art contemporani japonès i més particularment per part d'artistes japoneses, per dones que són artistes. De l'ecofeminisme, primer, jo crec que, Noemí, que podem fer una petita definició perquè potser els oients no saben de què estem parlant, i sempre ho hem de fer en filosofia. Se'n diu que és el corrent de pensament feminista que destaca les relacions existents entre, d'una banda, la subordinació de les dones i altres grups socials, que se'n diu no privilegiats, i l'explotació de la naturalesa. El terme el va encunyar François de Dobon, aquest francès, l'any 1974, i va arrelar fortament als Estats Units per després traspassar-se a altres contextos, com ara el nostre o també el japonès. I de fet, el Japó no va tenir bona acollida, per bones raons que podem compartir ara mateix amb els oients i amb tu, Noemí. La història d'aquesta teorització feminista al voltant de l'ecofeminisme no va arrelar al Japó durant la dècada dels anys 80 del segle passat, per motius interessants. El fracàs va ser degut en part al triomf, dins el debat entre el feminisme de la igualtat i el de la diferència, del feminisme de la igualtat, que minimitza, i fixem-nos en això, les diferències sexuals entre homes i dones. De fet, les teòriques japoneses fugien de la sempre present trampa dualista i d'aquesta eterna hipòstasi de l'equivalència entre dues entitats suposades. És a dir, aquesta equivalència, Noemi, que segur que has escoltat alguna vegada o has vist en algun llibre, entre la dona igual a la naturalesa.
Sí, és veritat.
I per tant, d'aquí la naturalesa irracional, la naturalesa insondable, etc, etc, etc. Aquest ecofeminisme, doncs, a context japonès, el trobem que el va proposar, per exemple, Aoki Yayoi, una autora nascuda l'any 1927 i que va morir l'any 2009, i emprava, entre altres nocions, el que ella denominava el principi femení. Però aquest tipus de tendència va ser resposta per una intel·lectual encara viva i molt activa, com és la Ueno Shizuko, nascuda l'any 1948, que el que entenia és que aquest ecofeminisme era com l'etiqueta contemporània amb la qual es podia filtrar el retorn a la defensa d'aquesta suposada complementarietat entre allò cometes femení i allò cometes també masculí. I d'aquí el donar pas a aquesta acceptació d'atribucions naturalistes com aquelles que, per exemple, consideren el que és femení com ancorat en valors com les cures, el cooperativisme i el que sigui masculí com el seu contrari. Per aquí ve aquesta crítica i, per tant, el fet de que aquest ecofeminisme representava per Ueno, per exemple, el nou nom teòric perquè penetrés novament una ideologia antimodernista i reaccionària, per exemple, del feminisme maternalista, que va ser molt viu entre les dues guerres mundials. I també, pensem, Noemí, això és important al nostre context, on el que es posava, diguem, de relleu era aquesta maternitat, aquestes cures, aquest cooperativisme, que se suposa que són innates a el que són les dones.
Mm-hmm. Sí, una imatge que jo crec que tot ens fem molt a la idea, no?, de la dona com a mare, dona com a persona que cura els altres, tal qual ho estàs dient.
I per tant, aquesta idea de la naturalesa, ser dona, com ser naturalment dona, i vol dir, doncs això, cuidar dels altres, ser cooperativa, contra, per exemple, ser ambiciosa, tenir unes ambicions o uns objectius, que se suposa que són atribucions masculines. I és ben interessant que, bueno, diu el següent, a mi sempre m'agrada moltíssim aquesta frase. Ella diu, no hi ha res natural, i posa cometes al concepte, a la naturalesa. En ser el concepte de naturalesa i natural, conceptes travessats per la història i oberts a ambivalències. I sobretot, pel que fa a les dones, poden ser conceptes emprats d'una manera molt, molt perillosa.
Sí, sí, sí.
Perquè és això, no? A mi és el com et deia, no? Quantes vegades les dones no han estat associades, no hem estat associades amb la naturalesa com irracional, insondable, indomables, també.
Sí, sí.
O quantes vegades no s'ha aprofitat aquest binomi per mantenir la simetria, la desigualtat i l'impediment per accedir a diferents camps on totes volem ser i estar.
Sí, sí, és que realment a vegades hi ha conceptes que ens pensem que són alliberadors i acaben sent tot el contrari, eh? Continuen defensant les mateixes desigualtats.
I
sí,
tant,
senyor.
I tant.
Doncs moltíssimes gràcies, Montse. Hem volgut avui, justament que ahir celebràvem el Dia de la Dona, parlar d'aquest concepte. Ens trobem la setmana que ve.
Gràcies, Noemí.
La primera pedra.
Mirant la pàgina de Locatis pel món, ens ve sempre de gust viatjar. Ells porten molts anys, en el Marc i la Cristina, viatjant pel món a low cost, és a dir, a preu molt baix, perquè saben trobar la manera de fer-ho, i ens expliquen allà en aquesta pàgina, Locatis pel món, aventures i experiències. Volem que ens en parlin ara el Marc Magem. Marc, molt bon dia.
Bon dia.
Justament de Colòmbia, que és una altra destinació que probablement no sigui una de les principals que es presenten a l'hora de fer un viatge, però suposo que tu la recomanaries molt, no?
I tant que la recomano. Sí que és veritat que fa temps era perillós anar.
Això t'anava a dir.
Sí, aquesta sí que podem dir que era perillós, però ara, actualment no. Actualment està molt tranquil·la.
Ah, sí?
I és un bon lloc per descobrir.
Clar, són d'aquests llocs que al final descartes automàticament perquè ja et ve la sensació de perill, de risc, i no tens ganes de fer-ho, però en canvi són països que a nivell de natura són espectaculars i a nivell de gent també, i cultura.
Correcte, té tot. I els sucs naturals, per exemple, és una de les coses que a mi em fascina de Colòmbia. Té fruites que no he vist a cap altre lloc de l'Amèrica.
Ah, sí? La fruita d'allà, eh?
Sí. Com el lulo, el maracuyà sí que es troba en altres llocs, però el tomate de árbol és una fruita que no és un tomàquet,
ah,
es
no?
Diu així, tomàquet de
árbol. És vermell almenys o no? Tampoc és vermella.
És com un granate.
Bueno.
Però està molt bona, molt bona. Només es troba allà. I les altres com la guanàbana... Bueno, hi ha moltes fruites que no només he vist allà. Estan molt bones.
Això pel que fa a la gastronomia, com hi vau arribar? Per on vau començar? Quantes vegades hi has estat?
Colòmbia ha estat dues vegades. Una he anat des de Venezuela i l'altra des de l'Equador. I des de l'Equador és molt, molt xulo. Si algú va a Equador i vol anar a Colòmbia...
Aprofita per creuar?
Sí, perquè fa anys, el primer cop que vaig anar no podia anar perquè estava en les FARC, estava la guerrilla colombiana en aquella zona de l'Amazones, que es diu el Putumayo, i no es podia accedir. Estava la frontera tancada, però ara sí. I entres des de l'Equador a Colòmbia per l'Amazones. És fantàstic.
I et no trobes... tens sensació de perill gens, eh?
No. Fins i tot vam fer nit, perquè des de l'Equador, quan vam creuar la frontera, havia molta gent de Sud-amèrica que anava cap a Colòmbia, havia molta cua i no vam poder passar. Tancava a les 6 de la tarda la frontera i no vam poder passar. I ens vam quedar tirats a la frontera amb Equador i Colòmbia, al mig de la... que un any abans era...
Morta sembrada, gairebé.
Sí, et agafaven com a rehen.
Ostres.
Llavors, en aquell moment, doncs ens va dir els militars, vaig parlar amb tothom, amb els militars, amb els guardes, amb tothom de la frontera, em van dir que cap problema, que fins i tot si teníem tenda podíem dormir acampats allà a la frontera, i això vam fer.
Vam fer?
Dormir
i zero acampats. Perill, zero risc?
No, al contrari.
Tu i la Cristina, eh?
No. Ah. A Colòmbia, les dues vegades que he anat sol.
Ah, val, estava sí. Sol. Però vas fer, veu dormir, quan parles en plural, és que ja devia haver-hi més gent que li passava. I...
Sí, bueno, vaig conèixer... És que en aquell moment no tenia parella, uh-huh. Ja fa uns anys, i vaig anar amb una amiga d'Estats Units, a Los Angeles. Imagina't, ella, passaport d'Estats Units. Uh-huh. I tampoc no va tindre cap problema.
No va tenir més cap problema.
I vam dormir els dos a la tenda de campanya.
Però ara dius que si algú està pensant en anar a Colòmbia, ara, en principi, no és una zona de risc.
No.
A on els recomanaries anar? Que prioritzin.
Clar, si li agrada el Carib i li agrada les platges, tot el Carib és fantàstic. Islas del Rosario, Cartagena. Cartagena té platja i cultura. És una ciutat molt xula, molt cultural, on hi ha molta festa, hi ha
molta menjar. Molt de color, no?
Sí, uh-huh. Sí, sí. Ells vesteixen amb molt de color i la vida és molt divertida. Ells saben viure. Puc dir que a Colòmbia saben viure, s'ho saben passar bé.
Us veu moure també amb autostop?
També. Uh-huh. El primer viatge més amb autobús i el segon viatge tot el país des de la frontera amb Ecuador fins a Medellín, tot en autostop. Tot. Uh-huh. Fins i tot a Medellín, eh?
I a dormir, on dormíeu?
Doncs, tenda de campanya, a les llocs de natura i a les ciutats o ciutats petitones que trobàvem Couchsurfing, que és l'aplicació de viatgers, doncs dormíem amb gent local.
Exacte, l'aplicació de viatgers que t'ofereixen llocs per estar sense cost, no? És...
Correcte. Sí que hi ha un petit cost, que és 15 euros a l'any, partint d'aquesta aplicació. Abans era gratuïta, però ara són 15 euros. Però un cop interactues amb les persones i et quedes a dormir amb les persones, és totalment gratuït, no hi ha un intercanvi monetari. Uh-huh. Només doncs, un detall. Jo, per exemple, sempre faig menjar.
La truita de patates.
La truita de patates.
Està molt bé. És una bona manera de presentar-se. Clar,
i així també doncs, proven un menjar típic i parlem d'una mica de la cultura del país.
Clar, i així també coneixeu la gent. Bones experiències totes.
Sempre. És que no he tingut mai cap mala experiència. Uh-huh. Només a Colòmbia, la primera vegada que vam passar des de Venezuela, estava acompanyat amb un noi japonès i a ell sí que li van ficar problemes, perquè es pensaven que era xinès. I es veu que Colòmbia i Xina no tenen bones relacions i li van ficar bastant de problema, però a ell. Uh-huh. Nosaltres, per sort, no tindrem cap problema. Al final es va solucionar amb el japonès, quan van veure que realment era japonès.
Doncs una experiència més que acumulem a la llista d'experiències que ens expliquen el Marc, i en aquest cas el Marc, però que podreu trobar a la pàgina web, veient-los els dos, el Marc i la Cristina, amb aquest Locatis pel món, on trobareu les seves aventures i experiències. Recordeu també que a la primera pedra, si entreu a RAC+1, trobareu moltes propostes de viatges de totes les maneres, és a dir, anti-low cost, com fan el Marc i la Cristina, o també viatges de luxe, i tindreu la manera de com fer-los, gairebé una guia turística, perquè la pugueu disfrutar i escoltar, i recuperar-los. Moltíssimes gràcies, Marc.
Merci.
Ens tornem a trobar.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Noé. Avui visitarem un dels jardins més bonics del país i que ja fa temps el van incloure a la Ruta Europea de Jardins Històrics. Moltes vegades hi hem passat pel seu costat de camí cap a la platja o al parc d'atraccions. Ho descobrim? Vinga, som al Baix Camp, concretament entre els municipis de Cambrils i de Montbrió. Allà hi trobem un dels llocs més idíl·lics que hàgim pogut visitar, el Parc Samà. I per fer-nos una idea del que hi veiem, us diré l'ambient romàntic que s'hi respira, per terres francesos, un bosc poètic i abstracte, més de 800 palmeres, roures màgics i pins que envolten un preciós llac. Hi ha qui ho ha qualificat de gran company d'estats d'ànim de llibertat i de retrobament. I és ben cert. El Parc Samà és una herència dels anomenats indianos, catalans que van fer fortuna a Sud-amèrica i a Cuba. La veritat és que hi gaudim el vessant artístic i arquitectònic, que ens porta tocs del Renaixement i l'inefable modernisme. Temps enrere hi havia un petit zoològic. Ara, com a record, ens saluden diversitat d'aus que es manifesten en la sonoritat i l'exotisme d'aquest lloc. Recomanem anar-hi sense presses, passejar per un ambient de calidesa, perdre's enmig de laberints i, això sí, a anar-hi acompanyats, ben acompanyats. El Parc Samà a Cambrils és lírica en estat pur.
La primera pedra.
Un poble de costa, a Alosa, un estiu on la Rínxols passa unes vacances abans de marxar a estudiar a Austràlia amb una beca, i coneix el Soca, el Morris, l'Orwell, el Pigas, la Sibila i altres personatges humans i no humans. Ànimes entre les dents. Publicada per l'editorial Saldonar, és la darrera novel·la del periodista Borja Dunyó. Borja, molt bon dia.
Bon dia.
Teníem moltes ganes de parlar d'aquest llibre, un llibre que parla d'aventures, de relacions entre personatges humans i no humans, amb un punt de vista, no sé si estaries d'acord, una mica de mirada encara innocent, no?, d'algú que està despertant cap a un món que és complicat.
Sí, no m'ho havia plantejat així, però potser sí. Sí,
i aquesta, sí. Aquest entorn, de fet, quan jo vaig començar a llegir el llibre, d'estiu, de moment molt d'aventures, de la vida encara per escriure, però en canvi hi ha tot un tema darrere fons, profund, de reflexió de quina societat estem vivint. Neix amb aquesta intenció?
Sí, neix amb la intenció d'explicar tot de coses que m'han passat a mi els últims anys i que generalment tens poques oportunitats d'expressar-les amb temps, amb calma, sense que la gent es posi la defensiva. I llavors necessitava primer fer com una recerca. El tema de fons del llibre és com tractem els animals. I després d'un procés de recerca, de llegir molt, de veure moltes coses, volia explicar-ho, però no volia fer un assaig, perquè hi ha molts assajos que ho expliquen i crec que potser no estaria aportant res de nou, i sí que tenia moltes ganes d'explicar una història que fos antiespecista, i crec que en català jo no he trobat res que hi ha, com això, que existís abans. Potser existeix i ho descobreixo més endavant, però volia aportar aquest punt de vista a la narrativa.
Mm-hmm. Tu parles d'aquesta història de les Rínxols, però en el fons estem parlant i reflexionant sobre com ens alimentem, com hem de protegir algunes espècies que alhora desprotegim també d'altres, com ens protegim també de la nostra manera de guanyar-nos la vida, d'un sistema ja creat. Per tant, és un sacseig profund i de fet, tu parlaves ara d'un tema que consideres difícil, incòmode, polèmic, però parles en un entorn d'aventures, dolç. Què creus i què pretens que provoqui aquest llibre, Ànimes entre les dents?
Jo crec que el que pretenc és plantar una llavor en qui el llegeixi, perquè al cap del temps he vist que és molt difícil convèncer la gent, perquè el que jo estic dient no ho estic dient jo, sinó que ho està dient gent des de fa molts anys, des de fa dècades, filòsofs, científics, etc. Però encara és una cosa que costa molt que entri al cap de la gent, perquè portem 10-12 mil anys de cultura, de narratives que reforcen, diguéssim, el domini que exercim sobre els animals, de pensar que nosaltres tenim el dret de dominar-los, d'explotar-los, no?, de fer-los servir com pràcticament com matèria prima, pràcticament sense el pràcticament. Llavors, això, aquest bagatge cultural és molt difícil de trencar, però a la vegada quan el veus és tan obvi, tan evident, que et pot generar com certa frustració, no?, a trobar-te amb aquesta resistència. Llavors, el que sabia que necessitava era començar a crear narratives que poguessin incloure això. I pensava, a mi m'agrada molt escriure ficció, llavors pensava que la ficció podia ser una molt bona eina. A més, crec que el llibre funciona per si sol, és a dir, la idea és que sigui una novel·la, més enllà que tingui un missatge. Jo crec que totes les novel·les, tots els autors tenen una tesi, no? no escrius un llibre perquè sí, llavors aquest també té una tesi. Però és una novel·la de ficció que crec que és guai per ella mateixa, és a dir, que qui la vulgui llegir crec que la gaudirà per més enllà de la tesi que hi ha de fons.
Segur que sí, a més en molts moments, moltes situacions, un mateix es pot veure reflectit amb la mateixa Rínxols, i jo no sé tu, el llibre anterior vostre és La Califòrnia del Sud, tu has viscut i vius a les Terres de l'Ebre, creus que des del món rural hi ha una altra perspectiva d'entendre les coses o realment estem en una ciutat prou complexa com perquè des del món rural i des del món urbà les coses a vegades arriben al mateix punt, no?
Jo sincerament penso que no tant, és a dir, hi ha aquesta cosa, no? Bueno, jo sóc de ciutat i visc en un entorn rural i crec que no, és a dir, la dissociació que tenim de la natura en general, parlo en general, de la gent en general, és bastant similar a les ciutats que els pobles, diferent que tu et dediquis a, no, una activitat molt, molt rural, però molta gent treballa, no sé, treballa amb feines que són molt similars a les de les ciutats i van a comprar al supermercat i, per tant, crec que aquí tenim una societat bastant homogènia en aquest sentit. I la publicitat és igual per tothom. I les narratives que tenim als llibres, al cine, a la ràdio, a la televisió, a tot arreu, són iguals per tothom. És a dir, sincerament no veig tant aquesta diferència. Potser, si parlem de fa molts més anys enrere, podria ser, no sé. Però no conec a gaire gent que mati... Bueno, és que bàsicament està prohibit, o sigui, que mati el seu animal per menjar-se'l. I això crec que potser seria com la cosa més forta, no?, que podria separar la manera de consumir anant a comprar el súper o sabent que tu has cuidat aquest animal i tu l'has matat.
Al final tots acabem comprant trossos de carn embolicades en plàstic.
Exacte.
Tant si vius a la ciutat com si vius en el món rural. M'agrada molt que el llibre tanca amb un epíleg que diu "No cremeu les Rínxols del món". És necessari que algun sacsegi una mica les consciències?
Sí, sí, sí. La Rínxols és una mica aquesta persona que ho té clar, que entén que l'especisme és una forma de dominació, no?, i que és injusta, però es troba que està sola amb això, no? I és una mica, crec, el sentiment que tenen totes les persones que hi han pensat, i ja sigui des de l'àmbit científic o filosòfic o des de l'àmbit més personal. Clar, sents la necessitat d'explicar-ho, perquè quan tu veus una injustícia, no?, el mínim que pots fer és intentar explicar-ho, i et trobes amb una resistència molt forta que genera certa frustració. Llavors l'epíleg aquest, en realitat jo explico totes les lectures que he fet, vull dir, no sóc jo que ho dic, sinó que és tota aquesta gent que en sap molt més que jo que ho diu. Escolteu-los i no els tireu a la foguera, perquè crec que això ho tenim tots dins, el que passa que ho tenim molt amagat i no ho volem veure.
Incomoditat, i de fet també parles d'aquesta manera de la dificultat de ser coherent amb el que penses i amb el que fas, que al final ens passa molt.
Sí, això és, en psicologia es diu dissonància cognitiva, i opera, jo crec, en tots nosaltres, no? Llavors, això és el que ens genera una incomoditat, és a dir, tu creus que una cosa no està bé, però actues d'una manera diferent. Llavors, per tant, quan algú t'ho diu, t'enfades, o te'n rius, o fas broma, o intentes ridiculitzar, però és perquè no la tens resolta, aquesta dissonància. Jo la millor manera que he trobat de resoldre aquesta dissonància cognitiva és no contribuir a l'explotació dels animals a nivell personal.
Doncs, com dèiem, Ànimes entre les dents, ja el títol suggereix molt el que hi trobareu. És una novel·la d'editorial Saldanar que us permetrà fer això, fer un exercici, us ho passareu molt bé llegint-lo, perquè això és important també de dir, una novel·la molt distreta que us despertarà molts sentiments positius cap al vostre entorn i que justament aquests sentiments positius us farà que us el llegiu amb molta més consciència. Us convertireu en una mica, en una Rínxols, tant de bo hi hagi moltes Rínxols pel món. Borja Dunyó, un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
d'Empresa. Ho fem amb l'Oriol López Villena, ell és l'autor del llibre Creix i Prospera. Oriol, bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlem, escolta'm, d'innovar.
Sí.
D'innovar, és a dir, de fer passos endavant.
Exacte.
Al final és caminar cap endavant.
Crear coses.
Obrir camí.
Exacte.
Que això seria en el món de l'empresa, doncs, una manera de créixer, i a la vida quotidiana també ens passa. Ah. Que volem innovar per, bueno, per provar coses noves, també, no? Nous camins.
Tu com creus que s'innova més? Trencant alguna cosa o no trencant-la?
Oh, clar, qui vol innovar pot ser que trenqui alguna cosa pel camí, no?
Clar, llavors què passaria, no? Si un fill teu agafa i diu jo vull rentar els plats i en trenca un, i ell ha innovat, perquè de sobte diu, va, o sigui, una cosa nova és que els teus fills vulguin rentar els plats, per tant, llavors, i ell renta el plat i el trenca, tu què li contestes?
Home, vés amb compte, però clar, si el renyo molt...
La pregunta és, li segueixes deixant que renti els plats o li retires els plats?
No, li hauré de deixar que segueixi rentant els plats, perquè si no ja té l'excusa per fer-ho.
Ah, exacte, doncs això és una mica la innovació, és a dir, la innovació, si ens posem a l'extrem, la innovació és... proporcional, és directament proporcional a la quantitat d'acceptació del risc que tinguis, és a dir, acceptar que hi ha un risc individual molt alt. Per tant, escolta, tu, Noemi, pots pensar tant com vulguis, és igual, o sigui, arrisca't tant, i després el suport que jo et doni com a empresari dins l'entorn, o sigui, que l'entorn et doni un suport que no és només confiança, sinó que és certs hàbits, certs espais d'innovació, és a dir, que puguis desenvolupar allò, no? Per exemple, si tu crees un nou producte, que realment puguis treballar-lo, que no sigui només, és que he pensat que podríem fer una ampolla amb un tap automàtic. No, és, va, prova-ho, sí, prova aquesta ampolla, fes-la, que en el teu cas, per exemple, he pensat que la secció la podríem fer, no sé, amb la música a tope i dient quatre paraules, d'acord? Llavors, has de ser capaç de dur a terme això. Jo t'he de donar un suport, l'entorn t'ha d'acceptar que tu puguis desenvolupar la teva idea. Aquest seria l'ideal.
Perquè tota empresa ha de tenir una part de risc. És imprescindible?
És que l'empresa és risc.
Yeah.
O sigui, tu muntes una empresa i no saps què passarà. O sigui, el dia que tu obres una botiga, tu tens la botiga oberta i no entra ningú. Mm-hmm. No hi entra ningú. I pots estar allà hores i dies sense que entri ningú. És a dir, el risc el vius, el perceps des del minut 1 en el que obres una empresa, que és, i ara com en guanyaré la vida, no? Ara què passarà? Llavors, la innovació és això, és a dir, la innovació és al final acceptar que hi ha un risc. Jo entenc que una empresa pot dir, escolta, jo puc posar certs límits perquè no puc arriscar-me a que l'empresa se m'ensorri. És a dir, si llenço un producte que és manifestament dolent o i tinc molt de risc a perdre-ho tot, doncs mira, limitaré. Sempre i quan entenguem que aquest límit al risc també és un límit a la innovació. Per tant, tots hem de trobar el nostre equilibri. Hem de saber quin nivell de risc estem disposats a acceptar i quin suport serem capaços de donar als nostres treballadors quan arrisquin. Aquestes dues coses. Perquè el suport és, a vegades, si algú s'ha equivocat, no dir, clar, això va ser idea teva, fixa't que malament ha sortit.
Perquè... Clar, ja no tornarà a intentar innovar.
Home, clar, vull dir, ja no se m'acudiran idees, perquè si m'han de culpar a mi, això, doncs no. Llavors, crec que el secret està en crear uns hàbits, més enllà de processos burocràtics que fan que tot sigui molt controlat i massa centrats en la seguretat, hem de crear hàbits, això sí, és a dir, hem de donar espais on els treballadors puguin crear i puguin pensar, allò que fa, o deien que feia Google, de deixar un 25% de la jornada dels treballadors de Google perquè desenvolupin projectes propis. Mm-hmm. Vale, doncs això és una mica el mateix, hem de donar un espai, hem d'acceptar, això és el suport de l'entorn, hem de donar llibertat per dur a terme això i hem d'acceptar que hi ha risc.
Mm-hmm. Totalment, doncs ens quedem amb aquesta frase també, m'agrada que portis titulars com aquest: si vols innovar, arrisca i confia, les dues coses per igual.
Exacte.
El risc i la confiança. Doncs com sempre, Oriol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
La primera pedra.
Cada vegada som més conscients de que necessitem natura, però ens passem la vida tancats a l'oficina. Qui més, qui menys. Jo crec que més que menys. Però i si portem una mica de natura dins dels despatxos? En Josep Ramon Martínez és responsable de Vegetal Storm i són especialistes en omplir de verd els llocs de treball. Josep Ramon, benvingut, bon dia.
Hola, bon dia.
I volíem que ens ajudessis una mica, perquè
està clar que necessitem natura al voltant, oi? Vull dir, això, la gent que et ve a buscar ja és el que et demana.
Sí, sí, sí. O sigui, cada cop més el que has dit. O sigui, cada cop estem més temps al nostre lloc de feina, els llocs de feina són més tancats i, bueno, no deixem de ser animals. Tota la nostra evolució hem estat a l'exterior, amb la natura al nostre voltant, i ara, pues, que ens tanquin a una oficina 10 hores al dia, pues necessitem tenir plantes i objectes naturals al nostre interior, al nostre voltant, per sentir-nos millor.
Exacte, l'ideal seria treballar a la plena natura, però com que no pot ser, doncs fem que la natura entri dins de casa.
Sí,
no?
Habitualment no hi ha wifi a la natura.
Exacte, no hi ha wifi i hem de ser productius. La natura la ficarem dins dels despatxos, però suposo que esteu acostumats a fer molts projectes. Uh-huh. Per on començaríeu si haguéssiu d'omplir de plantes un espai laboral? Què mireu primer?
El que més limita tenir plantes naturals als espais tancats és la llum. Mm-hmm. La llum, perquè només determinat tipus de plantes poden viure amb la llum que tenim habitualment a les oficines. Quin tipus de plantes són? Pues les que anomenem plantes d'interior. Que a la natura no hi ha plantes d'interior, sinó que són plantes tropicals i subtropicals que al lloc d'on viuen habitualment, pues tenen aquest tipus de llum, temperatura que tenim aquí a l'oficina.
Quines serien les plantes estrella que es posen en les oficines i que acaben sobrevisquent, bueno, qualsevol maltracte? Perquè a vegades aquesta és una altra.
Sí, les de tota la vida, les quènties, les dràcenes, són tipus de palmeres. La gent s'empenya en tenir cactus i cactus necessiten molta llum.
Allà.
A l'oficina és difícil
directe,
de tenir.
No?
I sol directe. És difícil de mantenir. Però les quènties, les dràcenes, el potos de tota la vida...
S'empenyen en tenir cactus perquè suposo que es deuen pensar que són els que millor viuen. Els
sí,
que millor s'adapten.
I perquè hi ha la teoria aquesta de que els cactus absorbeixen les radiacions de l'ordinador i això és un, bueno, un bulo com...
Ah, sí?
Sí, sí.
Però hi ha alguna que absorbeixi les radiacions dels ordinadors?
Hi ha un tipus de cactus que és el Cereus peruvianus, que si busques pues, el trobaràs, però que, a veure, l'efecte que té és retenir-te tota la radiació de la teva pantalla de l'ordinador, hauries de tenir una barrera de cactus davant. O sigui,
no podries llavors, veure la
no
pantalla.
Estar, exactament.
Sí, I la sensibiera, que també sempre s'havia dit que absorbia una mica, com a mínim...
La sansevieria, els spatifilums i altre tipus de planta, aquests absorbeixen contaminants de l'aire.
Quins són? Descrivim-los una mica, perquè ho diem amb nom tècnic i potser uh-huh. molta gent no es fa la idea. La sansevieria és aquesta, la llengua de
la llengua de la sogra.
Això, sí, la llengua
aquesta
de la sogra,
que és així espigada... Els potos també, que són els típics aquests penjants que tenim. Uh-huh. Els spatifilums són un tipus de planta que fa una flor blanca. Uh-huh. Doncs aquests tenen la propietat d'absorbir determinants contaminants que tenim a un lloc tancat, que és la nostra oficina. Pues, està pintada amb vernissos, pues, tota aquesta olor a nou no deixa de ser contaminants que estem...
Inhalant, clar.
Inhalant, clar, dia a dia, imagina't, tot el dia allà. Pues, les plantes aquestes ajuden, no vol dir... que absorbeixin tot, ajuden a netejar l'ambient.
De totes maneres, a vegades també hi ha com la sensació, i també ja ho hem dit moltes vegades que no és certa, de que un excés de plantes no et permet tenir l'oxigen necessari. Podem omplir de plantes la nostra oficina i no passa absolutament res,
no passa
al
res.
Contrari, no?
Al contrari, és que hauries de tenir, jo què sé, no podries moure't dintre l'oficina, i ja per sentit comú no poses tantes plantes, no?
Clar.
Sí, tenir plantes a l'oficina és una tendència que cada cop més, sobretot les multinacionals, potser van arran de l'efecte Google, no? Que allò que van fer les oficines superxules i tal, pues totes les multinacionals s'han agafat aquesta tendència i estan remodelant les oficines, i una de les coses més importants i realment s'ho creuen, no és allò de postureo, és tenir plantes naturals o, en el cas que no puguin tenir plantes naturals, artificials o preservades, que els recordi pues, que estan en un lloc maco, agradable, mm-hmm. i això es tradueix en una millor producció dels seus treballadors, millor estat psicològic, menys baixes laborals, etc.
De fet, tu també has arribat a parlar de retenir talent,
sí, sí.
que també utilitzen, no?, els mateixos empresaris.
Clar, tu quan tens els teus arguments de venda, pues, tens... tot això. I un CEO d'una empresa em va dir, dius, que jo decoro la meva oficina perquè jo vull retenir talent. I ens vam quedar com dient, bueno, això no havíem captat aquesta necessitat. I em deia que sí, diu, a Barcelona determinades professions, sobretot tecnològiques, pues, tenen un sou elevat, un projecte més o menys semblant a diferents empreses, i la gent arriba a decidir-se al seu lloc de feina per com és o com de còmoda està la seva oficina. I em deia, diu, és que a mi em demanen plantes perquè, si no, és que aquesta gent marxarà a una altra oficina que sigui maca.
Sí, sí. De fet, estem parlant de la biofília, uh-huh, que és aquesta necessitat d'envoltar-nos del màxim de natura possible perquè, com tu deies al principi, som animals.
Som animals, i la nostra evolució és fa 100.000 anys que estem evolucionant com a homo, com a persones, com a homes, com a dones, i llavors hem viscut sempre la natura. Des de fa 100 anys o 200 vivim en ciutats. Llavors, interiorment tenim una filia, una atracció innata a la natura, que és això, la biofilia és l'atracció innata cap a la natura. I apreciem molt més llocs amb plantes, amb objectes naturals, amb fusta natural, o sigui, espais oberts, amb llum, perquè realment és que estem més còmodes que no en un lloc tancat.
El projecte que més ambiciós ha sigut en quant a oficina i natura, quin ha estat?
Mira, l'estiu passat ens van donar un premi europeu, uh-huh, a la nostra empresa, per decorar unes oficines d'una empresa que es dedica a té canteres, mineria, i van fer les seves oficines amb molsa preservada. O sigui, totes les parets de l'oficina, tot el que són els bocs de...
De dintre,
sí. És molsa tractada, que tu la toques i sembla natural, però està com... Bueno, té un tractament que no necessita ni aigua ni res.
Ah, que bo.
Sí, i tot el voltant, totes les parets de l'oficina estan plenes de molsa. O sigui, tu vas per allà i estàs caminant i veus totes les parets de molsa, sembla que estiguis en una muntanya. Inclús aquesta oficina tenia els llocs de cafè, tenia gronxadors... Pels seus treballadors.
Jo vull treballar allà, veus? Mira, que serien talent,
sí,
fàcilment,
sí, sí,
així.
Pues per aquest projecte que vam fer amb una empresa d'arquitectura d'aquí a Barcelona, els van presentar un concurs internacional i els van donar un premi.
Maco. Doncs escolta'm, si algú està interessat en saber de vosaltres, que us busqui per internet, us trobarà sota el vostre nom, no?
Sí.
Vegetalstorm.com,
uh-huh, i si no, plantesparoficines.es també.
Doncs em sembla que m'hi perdré una estona, ni que sigui per veure tots aquests projectes fantàstics.
I qualsevol dubte sobre plantes, ens envieu un mail i el resolem.
Doncs mira, ara tindreu bloquejat el correu electrònic, ja ho veuràs. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Ramon, per haver estat aquí.
Moltes gràcies.
La primera pedra.
Doncs anem al cinema, com tots els dissabtes, amb en Joan Maria Morro. Joan Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Avui cinema, sessió doble,
sí,
no? Com abans.
Sí, recordes? Com parlarem petits, què et sembla?
Està molt bé.
Està molt bé. Que ara ja no es fa gairebé enlloc, això.
No, per això, que està molt bé que ens portis tu a sessió doble, sí, però crec que ho haurem de fer en dos dies diferents, perquè no crec que cap
sí,
cinema...
Sí, el que passa... Sí, una és que la tenia ja en cartera i com que... es va estrenar ja fa uns quants dies, abans que la treguin de la cartellera, potser val la pena que la recomanem. I l'altra és una de les que ens faltava per les nominacions als Oscars, que són demà a la nit.
Sí, senyor.
Amb un seguiment especial aquí a RAC1, amb un programa especial.
Estarem pendents a veure,
sí,
què passa.
Perquè, a més, com que estem allà, doncs, aquest any dient que encara ho fem molt més gran. Si et sembla, la primera és molt musical. Sí que t'haig de dir que aquestes dues pel·lícules és una mica diferent el que pensa la crítica de la meva opinió, en els dos casos.
Però i què és millor o pitjor, la teva? És a dir,
no, a veure què vols
dir.
T'han
agradat o no t'han agradat? Ens ho diràs.
Anem a pas. La primera és una pel·lícula que explica la història i la vida de Bob Marley.
When you write that?
Oh, my name.
A veure, la crítica el que diu és que no li dona molt valor a aquesta pel·lícula, que està explica una mica la vida, però que li falta aprofundir en molts temes. Sí que és cert que, diguem-ne que ve bastant hablada per la seva família, sobretot pel seu fill. Aleshores, a partir d'aquí, el que hi ha és una mica d'explicació... a través també de flashbacks de la seva vida, de com comença el món de la música, com comença també la creació del seu grup i com es converteix en una icona mundial i el paper que té de cara al seu país amb tots els problemes que hi ha en el seu moment i quina és la força que va arribar a tenir sobretot també amb la celebració d'un concert a la seva illa. La música, evidentment hi ha les cançons, els seus problemes a l'hora de crear un nou disc, de crear noves fórmules, de crear nous sons que ell tenia i sobretot també a partir del reggae. No està malament. No està malament, és bastant passable.
Ai, com a mínim és tampoc testimonial una mica del que va ser.
Jo et diria que si vols passar una bona estona sense moltes més pretensions, està bé.
Va,
està bé. És
distreta.
A dir, sí, no vindria a ser el biopic definitiu sobre Bob Marley, però vaja, jo crec que hi ha pel·lícules que són, o que intenten ser biogràfiques, que són bastant més dolentes del que és aquesta. En tot cas, és això, és a dir, saps allò que dius, no m'acabo de definir per cap, m'agradaria anar al cinema però no acabo de veure cap, doncs aquesta és una bona opció, sabent això, és a dir, la família ho avala. Això, en principi, diguem-ne que vindria a ser positiu, però si hi hagués alguna mica més de crítica, potser estaria millor. Però vaja, jo et dic, jo, absolutament passable, i a partir d'aquí, amb els inconvenients i acotacions que et vaig posant, doncs...
Però
allà
que...
tu, amb la...
Exacte, allà jo amb la meva consciència. Però sí. Tots m'havies dit que faríem sessió doble...
Faríem sessió doble. I la que ens falta és una pel·lícula que té 5 nominacions als premis, a la cerimònia dels Oscars de demà, i és aquella que sempre diuen la pel·lícula sorpresa cada any, la que hi ha, que tothom té molt clar quins són els grans títols que hi van, i aquesta s'ha convertit en una de les sorpreses. A més, és una pel·li que aquí només es pot veure a Prime Video, es diu American Fiction.
How did you come to write this book?
What really struck me was that too few books were about my people. Where are our stories? Where's our representation?
Would you give us the pleasure of reading an excerpt?
A veure, la crítica diu que és boníssima.
Yo,
girl, you be ja està bé.
Està bé. Estàs somrient, però no sé si és
no,
que...
No, és a dir, l'he vist sencera, m'ha agradat... Però no ho sé, potser m'esperava alguna cosa més quan vaig posar el visionat. Bàsicament, la pel·lícula el que fa és explicar sobretot el protagonisme, els problemes que tenen les persones negres als Estats Units. Aquí tenim un escriptor que és professor, a més, de literatura, té, diguem-ne, una visió bastant crítica sobre dels seus alumnes, té uns problemes i aleshores es dedica, diguem-ne que té una època en què l'expulsen de la facultat, millor t'agafis uns dies de festa, i se'n va a casa seva, a Boston, amb la seva família. I a partir d'aquí es troba, diguem-ne, tots els records i aquelles experiències del passat de la família, que són alguns aspectes que s'han de millorar o solucionar perquè no se n'ha abordat al cap del temps. I després ell comença a escriure una novel·la que ell considera que és dolentíssima, plena de clixés, que és el pitjor que hi ha. Però què passa? Que resulta que l'editorial li agrada i la vol publicar.
Fantàstic.
I ell no vol.
Ah, però...
Perquè és molt, és a dir, és la seva novel·la i ell sap que és molt dolenta perquè és dolenta a consciència. I aleshores no acaba d'entendre com funciona aquí el sistema.
L'argument pinta bé, eh?
De fet, diuen... Mira, has estat molt bé aquí.
Sí, perquè... sí, és que dic així, ja em ve de gust veure-la, mira.
Una de les nominacions és a guió. Exacte. Clar. I sembla que aquesta és una de les que es podrien portar, com a mínim, a la gent, diguem-ne que molt més entès en cinema, dona clar que aquesta és la nominació més clara que té, perquè de la nominació a la pel·lícula creuen que no, seria una sorpresa, no majúscula, no, el següent. L'actor està molt bé, el Jeffrey Wright, el tenien fins ara conegut de diferents sèries de televisió, i aquest és el seu protagonista primer a la gran pantalla, i la veritat és que el seu paper d'escriptor negre una mica en contra de tot el que és el sistema i el protagonisme negre que es dona als Estats Units ho està fent molt bé, és que ho fa molt bé, però tampoc no vindria a ser, diguem-ne que tenim altres actors que potser estan una mica més ben posicionats per aconseguir el premi.
Doncs, mira...
Però de guió sí.
Sí, sí.
No sé,
sí,
sortirem de dubtes demà aquí.
Exacte, sí senyor, doncs no. Demà ho seguirem tot a RAC1
sí.
I
ja està.
I ja veurem.
Per tant, Bob Marley, One Love, al cinema, American Fiction a plataforma.
Sí,
però és que amb això, saps, doble sessió, una mica per recordar quan érem petits,
sí,
tu, jo i una part de l'audiència,
i per posar-nos al dia.
I l'altra per acabar-nos a posar al dia amb els Oscars. Què et sembla?
Em serà fantàstic i ho seguirem i ho comentarem més endavant.
I demà sèrie.
Demà sèrie televisiva, què?
Ja has fet, no, ja has fet mala cara. El Dani i jo estem molt a favor. Tu ja has fet mala cara.
És que, mira, així d'entrada no em venia de gust aquesta a mi.
Però és que quan...
Tu dius que em sorprendrà.
Sí. Jo també era molt reaci...
Positivament.
Sí. Jo també era molt reaci al començament. Però li vaig donar una opció i bé. Però això serà demà.
Això serà demà. Per tant, que acabis de passar bon dia i fins demà.
Igualment, adéu.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Ja tenim temes nous, no?
Bon dia.
Jordi Ramos, bon dia.
Bon dia, sí, sí, això és Austràlia.
Eurovisió, estem situats, i nou tema d'Austràlia.
Correcte.
Que té moltes particularitats.
Sí, a part de que a mi m'agrada molt com sona, canten els Electric Fields i el tema es diu One Milkali, que vol dir una sola sang. I sí, està bé això que dius de les particularitats, d'una banda el seu tema, perquè parla d'això del que ens uneix a tots, que som tots un sol poble, etc. Però té gràcia perquè, a més, la cançó incorpora una llengua aborigen, que es diu, a veure si ho dic bé, Yan Kunitia Tiara.
Déu-n'hi-do.
Tu sabies, Noemi, que Eurovisió s'ha cantat en 54 idiomes i una trentena de dialectes?
Ah, no, però m'agrada.
Està bé perquè molts valoren això del festival, el tema de les llengües, la varietat lingüística que hi ha, i és curiós perquè l'últim idioma que va arribar va ser el llatí per Sèvia el 2022. Incorpore sano, incorpore sano, corpus sano, istat sem usat, nel si tema incorpore sano, animus tristis incorpore sano, nel si sperate incorpore sano, nel si contraite incorpore sano, istat sem usat, viti zdrava. Era Constracta amb Incorpore Sano, un dels millors resultats que ha tingut Sèrbia, que no ho he dit abans. Va quedar cinquena. I també tenim una guanyadora innovadora en aquest sentit, la del 2016. En 1944, la teòricament no política cançó d'Ucraïna, que cantava per primer cop l'idioma de Crimea al festival. És curiós tot aquest tema de la llengua, i si parlem de guanyadors, el més popular, evidentment, de tots és l'anglès, que ha guanyat més vegades, i aquest no va arribar el primer any del festival, no? Sinó el segon. Va ser el 1957. Sembla que estiguem fent la secció de Disney.
Exacte,
sentint,
sí, és veritat.
La Blancaneus al Pou.
Sembla musical, sí, sí.
Bé, com dic, que 1957 la cançó es deia All, cantava Patricia Bredin, va quedar setena. Però fixa't a més que aquell any també va ser quan va sortir el castellà per primer cop sense que Televisió Espanyola encara hi participés. Va ser Via Alemanya amb aquestes paraules.
Allo? Grazie, sì, sì. Allo? Nada por mi, mein Herz ist schon vergeben, no, señor.
Nada por mi.
Telefon.
El tema es deia telèfon, telèfon.
Yeah.
Mira, la pobra dona va esforçar-se, va anar afegint llengües, potser va pensar que això també ajudava a trobar vots. Es deia Margot Helscher, que no deixa de ser una curiositat. Ara, òbviament, el castellà Eurovisió va sonar del tot amb Conchita Bautista.
Hey, canto contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso. Contigo, 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 me siento feliz.
És que realment sentir aquest tema i et trasllades a fa ja bastants anys, eh?
Sí, sí, ara estem en un moment clàssic, però té gràcia, eh? Que estan del Contigo en 1961, que va quedar novena. El segon idioma que més vegades ha guanyat el Festival d'Eurovisió ha estat el francès i el primer cop que es va sentir va ser per Bèlgica.
Messieurs, les noyers de la Seine, couvrez-moi les portes de l'eau. Je suis fatigué de n'avoir pour ciel que les ponts rouillés de Puteaux.
Ai, que bé que sonen molt bé aquests temes, eh? Sí,
mira,
sí.
En aquest cas, amb Chile no hi de la Cien, Senyors dels ofegats del Sena, amb Foot Leclerc, porto molt malament el francès, però, bueno, era el primer any de tots, igual que el de l'italià.
Obriga la finestra al nuovo sole, è primavera, lasciate entrare un poco d'aria pura, con il profumo dei giardini e prati in fior.
Aprile la finestra.
Mira, doncs,
Franca Raimondi, també a 1900.
Joveneta, que aquesta veu sona molt, molt, molt de jove,
sí.
Eh?
Tampoc era una nena, eh?
Ja.
Però bueno, escolta'm,
sí, sí.
Debut de l'italià. D'aquí podem saltar al napolità, per exemple, el 1991. Dialecte que es va cantar amb Come Doce o Mare de Pepino Di Capri. T'estic presentant tot de debuts de llengües.
Està molt bé.
Jo crec que té la seva gràcia. També hi ha hagut una llengua criolla. Llengües criolles, que són aquelles que s'han format a partir de diverses altres llengües que s'han trobat en un lloc, i en aquest cas és el de les Antilles. La va portar França l'any següent, cantava Cali, de Martinique, i va quedar vuitè. La veritat és que de llengües, com pots veure, te'n podria posar moltes. Una altra cosa és el gran debat sobre en quin idioma s'ha de cantar, que ja en parlarem un altre dia, però et volia ensenyar un tema en concret, que és el de 2003.
Em costa pillar-ho, eh? Em costa molt pillar quina llengua és.
He vist la cara que feia.
Sí, no cal, no?
No t'esforcis.
No m'esforço.
No, és que aquesta vegada es va presentar una cançó amb un idioma inventat.
Em sembla fantàstic.
Sí, sí, de dalt a baix.
A veure qui pilla, no?
Era un grup de folk belga, presenta aquesta cançó que es deia Sanomi, i el tanto perquè van quedar segons.
A mi em sona, tot això, mira tu.
Sí, 2003. No sé, sí, sí. Potser és una bona idea si t'ho vols plantejar de cara venint al fes de l'any que ve.
A veure.
No sé si et deixarien, eh?
No.
Perquè les normes parla de castellà. Un idioma inventat igual no es contempla,
I
no ho sé.
Que en aquell
això s'hauria de mirar.
En aquell moment no passava res per fer-ho.
No, jo parlo de venir d'un fes. Eurovisió, possiblement sí que no hi ha cap mena de problema en aquest sentit.
Ah, val.
Però bé, l'any següent, la guanyadora, el 2004, va tornar a innovar. Coneixem tots, és Wild Dances. Curiosament, el primer cop que Ucraïna deia alguna cosa en ucraïnès.
Veus?
En aquestes frases. I bé, d'aquí que estem al 2004, i d'aquell 2004 n'hi ha una que no ens en podem oblidar, perquè és la nostra, evidentment. M'he deixat pel final el debut del català. La nostra Marta Roure, que fa 20 anys, recordem una vegada més, que va sortir per Andorra per primera vegada al Festival d'Eurovisió.
20 anys, tu. Doncs va ser un moment fantàstic.
Ja no, que esperem que torni.
Ah, a veure què passa. De moment no se'l veu ni se l'espera en el català, eh?
No, ja ho veurem. De moment, centrem-nos en aquest any. Per cert, que la setmana que ve ja repassarem cançonetes que venen, perquè avui és dissabte, dilluns s'acaba el termini per presentar les cançons d'Eurovisió i podrem veure com ha quedat la cosa.
A veure, doncs estarem pendents i com sempre tu ens ho explicaràs aquí, no, Jordi?
No dubtis.
Doncs que vagi molt bé el dissabte i res, ens veiem la setmana que ve.
Igualment, molt bon dia. Vull que et digui, jo t'estimo, tot i no ser
CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.